fires d'arreu de Catalunya, emprenedoria, turisme rural, agricultura i ramaderia ecològiques, horts urbans, recuperació varietal d'espècies, natura, enologia, tradició i gastronomia. Som Terra, el programa sobre el sector primari a la teva ràdio local.
Som Boletaires, Jaume Arnella. Som boletaires, som cistellaires. La nostra vida és el rovelló. Sentim la flaire i no triguem gaire a tenir ple el cistell i el sarró. Fredolics, reig, carreretes, mollarics i xampinyons, rossinyols, magencs, llanegues, camassecs i moixernons. I al voltant dels pins s'alviren rovellons i pinatells. I al voltant de les alzines, sorenys i carlets novells. Som boletaires, Jaume Arnella.
Som Terra, la ràdio quilòmetre zero amb Pili García.
Benvinguts i benvingudes al Som Terra. Segurament el nom d'agricultura regenerativa resulta desconegut i estrany per la majoria, fins i tot per la majoria d'agricultors. Però aquesta manera de cultivar compta amb dècades d'investigació arreu del món, on molts productors ja l'han posat a la pràctica des de fa anys, amb resultats sorprenents d'augment de producció i qualitat, i sobretot d'estalvi d'aigua i de supervivència davant dels embats del canvi climàtic, com ara les sequeres extremes. Però el que fa que l'agricultura regenerativa sigui tan i tan extraordinària és que és una eina molt poderosa per lluitar contra el canvi climàtic. Un estudi del grup d'investigadors experts en escalfament global i agricultura del CREAF, del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals de Catalunya, demostra que si tots els agricultors fessin el canvi de l'agricultura convencional a l'agricultura regenerativa, es compensarien totalment les emissions de CO2 del sector. De fet, absorbirien 30 vegades més de CO2 que l'agricultura convencional. Avui parlem del primer sector des de diversos punts de vista. Parlarem de boscos i de bolets. Ho farem amb el Juan Martínez de Aragón, investigador i micòleg del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya a Solsona. Us explicarem curiositats sobre l'ou amb l'Anna Toda. És la directora de la FAC, de la Federació Avícola Catalana. El passat 8 d'octubre es va celebrar el Dia Mundial de l'Ou. També parlarem amb el Joan Carles Massot, president de JARC. Ho farem sobre la nova regulació d'ordenació ramadera que limita les grans explotacions per fomentar l'equilibri entre sostenibilitat econòmica i ambiental. I, finalment, farem activisme individual i col·lectiu amb el Joan Ibarça, ambientòleg expert en gestió de residus. Som-hi!
Som Terra, el programa del sector primari amb valor afegit a la teva ràdio local.
L'ou està present a l'alimentació dels humans des del Paleolític, quan les societats de caçadors-recolectors els consumien durant les èpoques de cria. En les civilitzacions antigues, on ja existien les aus domèstiques, però encara no s'havia arribat a l'avicultura moderna, els ous es reservaven sovint per a malalts i per persones més vulnerables pel seu alt valor nutricional. El fet és que l'ou és un autèntic tresor alimentari, ja que aporta un alt nivell de proteïnes d'alt valor biològic i de fàcil digestibilitat i un gran nombre de vitamines i minerals, i el rovell conté greixos saludables i és una font d'antioxidants. Tot i ser possiblement el superaliment més antic que la nostra dieta, hi ha moltes coses sobre els ous que la majoria no coneixem. La Federació Avícola Catalana, en motiu del Dia Mundial de l'Ou, ha difós les propietats d'aquest aliment i la seva importància en la nutrició humana, que se celebra cada any el segon divendres d'octubre. Parlem amb l'Anna Toda, que és directora de la FAC. Anna Toda, directora de la Federació Avícola Catalana, molt benvinguda.
Moltes gràcies per tornar-nos amb nosaltres. Sí. És sempre el segon divendres d'octubre de cada any celebrem el Dia Mundial de l'Ou.
Clar, no hi ha dies, hi ha molts dies mundials, però no hi ha dies mundials d'absolutament tot. De l'ou, sí. Des de quan es celebra el Dia Mundial de l'Ou, per cert, Anna?
Doncs mira, aquest any és el 25è any que se celebra, o sigui que ja té una certa solera.
Uh-huh. Avui servirà també per explicar moltes curiositats de l'ou. És l'aliment natural més complet?
Aviam, És un aliment natural perquè tal qual surt de la gallina, l'únic que fem és envasar-lo, classificar-lo pel pes i arriba a casa nostra gairebé. Bueno, el punt de venda i arriba a casa nostra. Molts cops el consumidor és la persona que el toca per primer cop. I realment no ha estat transformat, no ha estat manipulat, res de res. La manipulació és la que fem nosaltres a casa, quan el batem, quan el posem com ingredient a un pastís o fem el que vulguem, que podem fer moltes coses.
Moltíssimes. Ara mira, he pensat que amb ous es pot fer tantíssimes coses, moltes, moltes, no?
És que és tan l'ingredient principal, quan fas una truita del que sigui, quan fas uns ous ferrats, quan fas el que vulguis, però també és que forma part de, com a ingredient, per aprofitar moltes de les seves qualitats, posant moltes elaboracions que fem.
Consumim, però...
Pastissos, en salses, sí. Amb el que sigui. Digues, digues.
Pastissos, salses i mil flams.
Arrebossat.
Ara m'està venint molta gana, Anna Toda.
Bueno. Gana per menjar ous sempre n'hi ha.
Sí. Això sí, consumim majoritàriament, i això és una evidència, ous de gallina, clar.
Sí.
Per
sí,
què?
Sí.
Són els que tenim més a l'abast, per tradició?
Aviam, jo crec que això segurament ve de temps molt antics, que la domesticació de les gallines va, ser el més fàcil per aquell home, perquè ja vam passar nostre de fa molts i molts segles.
Clar.
Els ous són un producte que estava a la natura, les ous el posaven i llavors era fàcil en el paleolític, en el neolític també, agafar-lo i menjar-se'l. L'únic que després, quan va començar la domesticació dels animals, segurament la gallina va ser l'animal que més es va adaptar. I aleshores, amb els anys i tot el treball que s'ha fet de voler que les gallines posin un ou al dia i d'aprofitar-lo al màxim, ha sigut el que millor resultat ens ha donat. I per això ha arribat als nostres dies. Però no creu que hi ha moltes aus pel món de les quals també podem aprofitar-ne els ous.
De totes?
Bueno,
hi ha alguna que no?
No ho sé, això. No ho sé. Però està clar que per tenir ous en el mercat cal que les aus estiguin a nivell domèstic. I això no es dona a totes les aus. O sigui,
clar,
que podem trobar ous d'estrus, però de fet és una, almenys aquí a casa nostra, és una anècdota. Però que quan diem anem a comprar ous, és ou de gallina, en primera instància, i després també ou de guatlla.
De guatlla també, no? És per
sí,
delicatessen.
Que... Bueno, potser tenim aquesta idea, no?, per fer bonic a les torradetes, a les amanides, però també és un ou força comú, és molt bo, i sí que és cert que fa festa.
Sí. Vesteix. Sí, és cert.
Exactament, sí.
I respecte als ous rossos i als ous blancs, també jo he sentit a dir que els rossos són millors que no pas els blancs. Això és cert? Té alguna...
No.
No, oi?
No.
Ho temia.
No. L'única diferència és això, és el color de la closca i que ve donat pel tipus de gallina, la raça de la gallina que hi ha. El que passa és que el consumidor, el mercat, sí que de vegades agafa idees. Va haver un temps, ja fa anys, que es creia que el de la closca més marronosa era com més sa. I aquesta idea va calar. Però jo crec que ara, a poc a poc, com tot, es va canviant. I la gent ha de saber que tant se fa un ou com l'altre. El que passa és que sí que és cert que aquí és més fàcil trobar ou marró que no pas ou clar.
I això depèn de la gallina? O la mateixa gallina pot fer ous blancs i ous rossos?
No, depèn de la gallina.
Ah, d'acord.
Depèn de la gallina, sí.
Veu? Una altra cosa que li volíem preguntar és per les dotzenes, perquè és dels pocs aliments, productes, no?, que es venen. No es venen a pes, es veuen per unitats i habitualment per dotzenes. Tot i que comencem a veure canvis, sobretot quan són ous econòmicament una mica més cars, doncs de producció ecològica, que també li volem preguntar per aquell número llarg que hi ha a l'ou.
Sí.
Aquí a vegades trobem que ja no es venen per dotzenes, es venen 10 ous, no? Això també ho hem vist, o 8 ous, no?
Sí, de vegades va canviant. Aviam, també de vegades és un tema més comercial, de vegades amb envasos més petits, perquè per donar més valor al producte. Si vens un ou molt, molt gran o d'aquells ous que de vegades estan aromatitzats, doncs es pot prendre, per suposat, no en mitges dotzenes, sinó en unitats més petites. Però jo diria que això també està com molt arrelat, no? A la nostra ment, el treballar amb ous i dotzenes. I tot el que sigui fora d'aquí són coses especials, diguem-ho així.
Quina és la salut ara des de la Federació Avícola Catalana dels productors? És un bon moment, hem passat una pandèmia, ara comencem a obrir-nos. No sé si el consum de l'ou va augmentar la pandèmia, el de la farina sí. Ah, això ho sabem, no? I després el de les patates fregides també. Els dous ho desconec. I en quina situació esteu ara, Anna?
El consum dels ous va pujar durant uns mesos molt, quan hi havia que no podíem sortir de casa, doncs perquè la gent havia de buscar també. Primer, va haver un traspàs d'una restauració que estava tancada, doncs si no mengem un ou o una truita en el menú que anàvem a menjar al restaurant, el mengem a casa. Això per una banda. I per l'altra també doncs, es van fer molts pastissos, moltes reposteria que necessitava ous. I sí que hi havia una pujada important. Però per aquests dos temes, d'un consum que abans fèiem a fora, doncs ara que fem a dintre, i després un aspecte lúdic. I jo diria que ara el consum d'ou doncs, s'ha normalitzat. O sigui, la gent no es pot passar tot el dia fent pastissos a casa
no.
i s'ha normalitzat que de fet era el que ja suposàvem que passaria. El que sí que és cert és que la tendència és poc a poc doncs, anar a trobar que la gent conegui cada cop més i valori més els valors nutritius dels ous i que cada cop en vagi menjant més. I aquesta tendència, o augments, sí que està veient.
Clar, perquè suposo que el Dia Mundial de l'Ou, que celebra fa 25 anys, també ha servit per treure alguns mites falsos, que avui en dia els mateixos nutricionistes posen de relleu doncs, aquestes qualitats de l'ou i ens diuen que fins i tot podem consumir, no sé, un ou al dia i seria una cosa normal dins d'una bona dieta, no? Això fa uns anys no es percebia així, per tant, també heu hagut de fer molta feina en aquest sentit de divulgació, no?
De fet, el Dia Mundial de l'Ou va sorgir això com a reacció d'aquesta percepció que va venir donada doncs, per uns estudis que no eren correctes, que no eren científics i que van dir que l'ou era tan dolent. Aleshores, per intentar reivindicar-lo, va sorgir aquest Dia Mundial de l'Ou. I jo crec que avui ja no cal que el reivindiquem més.
Ja no cal, no?
Però
si
celebrem que tenim aquest aliment tan de proximitat, tan bo, tan natural, i és com una celebració. Dic, escolta, celebro que ho tinc i que me'n puc aprofitar d'ell.
Doncs, Anna Toda, directora de la Federació Avícola Catalana, gràcies per estar avui amb nosaltres i explicar-nos també totes aquestes curiositats sobre l'ou. Que vagi molt bé i molta sort per tots.
Moltes gràcies, sempre a la vostra disposició. Adéu.
La teva ràdio local parla de tu. Som Terra. La ràdio Quilòmetre Zero.
La proposta de decret d'ordenació de les explotacions ramaderes suposa un gran salt per contribuir a mitigar la crisi climàtica, així com per millorar la bioseguretat en les granges. L'objectiu final és caminar cap a aquests sistemes productius més sostenibles, acompanyar el sector en aquesta transició cap a un model més professionalitzat i tecnificat i que faciliti la cohesió territorial i eviti el despoblament. El nou decret d'ordenació ramadera limitarà el nombre d'animals de cada espècie que poden arribar a tenir les explotacions i no es podrà ampliar en cap cas els caps de bestiar d'aquelles granges que no compleixin les distàncies reglamentàries entre si per minimitzar els riscos sanitaris. Els creixements de porcí ja s'han regulat a nivell estatal i en aquelles zones sensibles de contaminació el nombre de caps van quedar limitats 4 anys des del passat mes de juliol. En el cas del boví, la proposta de limitació és de, com a màxim, 600 vaques per a les noves explotacions i no per les existents, i estarà vinculada, en el cas de les vaques de llet, a un pla de suport del sector làctic per millorar la situació actual de comercialització, millorar l'eficiència dels processos productius, així com ajuts a la competitivitat i la diversificació. Joan Carles Massot és el president de JARC, de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya. Joan Carles Massot, president de JARC, de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya. Bon dia, què tal, com esteu?
Hola, bon dia, molt bé, què tal?
Avui volíem preguntar-li especialment per aquesta nova regulació, per aquest nou decret que planteja Acció Climàtica sobre una nova manera d'ordenar la ramaderia, no? Que limitaria les explotacions grans. Què en penseu des de JARC? Quina és la vostra posició?
Per una part, en tot, estem d'acord, sembla que hi ha una regulació en tots els àmbits, no? I més quan a vegades, moltes vegades mos estem depassant o hi ha circumstàncies que han arribat a depassar, no? Pues capacitats i coses d'aquestes. Però, per una part, està bé, però nosaltres creiem, perquè clar, això és el que planteja el departament, planteja els, tant amb vaques com amb boví de carn, diguéssim, amb els dos àmbits. Cada sector pues, té les seues circumstàncies i nosaltres el que veiem és que una limitació amb les granges existents, i així per explicar-ho, el que proposa el departament són 600 caps, no? Uh-huh. Quan a l'estat espanyol s'està parlant de sobre 850 caps. Estaríem per davall, diguéssim, del límit que marca
l'estat
espanyol. Nosaltres, per exemple, amb el sector de la llet, nosaltres creiem que Catalunya no té sentit que es fiqui una limitació encara per capacitat, perquè som deficitaris amb llet, o sigui, hem d'importar llet de fora, i llavors pues, no té sentit pues, marcar una limitació. Però, per una part, està bé, no? Vull dir, i això se fa en l'àmbit de que no es creïn pues, grans explotacions, no? Macrogranges, no? Però això propi reglament de capacitat, de distància, de plan de dejeccions, tot això ja ho està limitant, tot això, no? Ho trobo molt bé. Però jo entenc de que les granges que en aquests moments, jo què sé, jo fico un exemple d'una granja de vaques que té sobrepassada la dimensió, que això no afectaria a les que hi ha, això serien les noves explotacions.
Seria a partir del decret,
entenc, no? Sí, a partir del decret les noves explotacions no limitarien. Les que estan depassades, doncs estan depassades, no? I són, doncs ja hi són, no? No es poden tocar. Uh-huh. Però nosaltres el que volem és que hi hagi una porta oberta encara amb tot això, perquè jo entenc que si una granja que en aquests moments està depassada, que té 650 caps, i té una intenció d'ampliar per millorar la seva viabilitat, clar, ella es veu, aquesta granja es veu copada amb el límit aquest, no? No té la capacitat, no podríem, en aquest decret no podria ampliar. Llavors, voldríem deixar la porta oberta en aquest sentit, perquè no té sentit que una granja que ha sobrepassat la dimensió, que vulgui ampliar, que munti una altra granja paral·lel en un altre lloc, si és que la pot muntar, per poder dimensionar la seva estructura, no? Llavors no té cap sentit això. Llavors nosaltres el que demanem és que hi hagi la porta oberta amb les granges aquestes que vulguin augmentar la capacitat i sobrepassin la del decret per justificant, jo que sé, una viabilitat, perquè necessiti dins de la seva roda, dins del seu procés, millorar la producció per servir als seus clients, no? Uh-huh. Això passaria igual amb les granges de boví d'engreix. Creiem que el límit és suficient també, no?, amb les de boví d'engreix, però és el mateix. Si una granja ha sobrepassat la dimensió i per la seva roda de producció, jo que sé, necessita augmentar 100 animals més, no té sentit que munti una granja, si la pot muntar, continuo dient, perquè hi ha molts factors que determinen que es pugui fer una instal·lació ramadera o no es pugui fer, perquè hi ha d'haver pagar dejeccions, hi ha d'haver les distàncies, hi ha d'haver els permisos d'urbanisme, hi ha molts factors.
Vull dir que ja està molt regulat el
sí,
sector,
sí,
no?
Sí, vull dir que la limitació pues, bueno, és per el fet aquest de que algú no s'hi ocorreixi pues, muntar pues, jo que sé, una granja de 4.000 vaques, no?
Una macrogranja, clar.
Però, bueno, a Catalunya jo crec que no es podria fer perquè no sé si hi ha el territori per poder fer o no sé si podria justificar-ho pues, amb el pla d'ejeccions, per exemple, aquesta quantitat tan gran d'animals, no? Però és el fet aquest, no? De que si una granja pues, vol ampliar perquè està estructurada ja, té tota l'estructura, és que no té sentit muntar una altra granja de braques, és paral·lel en un altre lloc, muntar una altra munyidora, muntar una altra vegada una maquinària paral·lel, però tot això, llavors tot això no és viable. Jo que entenc que una granja de 650 vaques i vol ampliar 50 vaques, ho ha de fer a la mateixa explotació, perquè llavors optimitza optimitza tota la maquinària que té allí. Jo crec que
és un doble cost, no?
Exactament, és obrir una mica aquesta finestra perquè pugui haver aquesta possibilitat.
Llavors, li volia preguntar si us ha tingut en compte el sector per fer aquest decret, que és una mica de la reivindicació de sempre, no?
Sí, sí.
Que a vegades es legisla sense escoltar-vos. En aquest cas, ha estat així o està també doncs en contacte, en aquest cas, amb la nova conselleria per saber cap a on ha d'anar, o com a mínim sí, per escoltar-vos.
Sí. De fet, sí, hi ha hagut moltes reunions amb propostes i estudis i ha estat amb el sector. Jo crec que el plantejament, almenys el Departament d'Acció Climàtica, l'antic Departament d'Agricultura, vamos, amb aquesta consellera sempre ha tingut aquest interès de que quan s'hagi de prendre una decisió s'hagi de prendre sempre envers amb propostes del sector, oberts al sector, perquè al final totes les propostes d'ordenació o de canvis estructurals que acabin influint al sector, si no ho coneix el propi sector, el propi territori, no té cap sentit, no? I això sí, estem d'acord que pues, s'han fet reunions, s'han fet estudis, però el plantejament final al final pues, són els matisos, no? I nosaltres el que voldríem és deixar clar aquestes coses, no? De que els límits estan bé, però hi ha circumstàncies especials que ho marquen d'una manera determinada, no? Uh-huh. I jo crec que, bueno, ens podem obrir amb aquesta nova finestra que nosaltres proposem.
Perquè, Joan Carles Massot, aquí la clau seria saber què s'entén per explotació. Si vol dir que un únic titular ha de tenir una granja com a màxim de 600, si és una explotació vol dir que està ubicada en un únic lloc, no? Què s'entén?
Sí. Jo s'entén com una marca oficial, no? Una cartella ramadera. Vull dir, no és que una explotació pugui estar a dos noms diferents, sinó que és una marca oficial. La marca oficial s'entén, l'explotació és la marca oficial. Aquella marca oficial, si sobrepassa el que marque, pues, en teoria pues, marquen aquests límits per marca oficial, no? Llavors, pues, és el que dic, no? Pues, el que hem d'intentar és de que totes aquestes propostes acaben sent viables pel sector i no acabar limitant, no? Perquè això, al final, el que acaba és restant el que nosaltres sempre estem proposant, no? El rellotge nacional, perquè si una explotació vol dimensionar-se perquè estructuralment és més viable o perquè al darrere vol entrar un jove, per exemple, no li hem de ficar frenos de cap manera. Llavors, tot això ha d'estar obert en aquest sentit, no? Si es pot justificar una ampliació amb una incorporació de jove, per exemple, o es pot justificar amb una inversió justificada de cara a millorar el propi mercat intern de l'explotació, tot això jo crec que es pot, té sentit.
Suposo que també deu ser, si no m'ho expliqueu vostè, una mica per posar límits, no?
Sí.
Sobretot parlant de la bombolla de l'alimentació, que també s'està parlant darrerament, o doncs, de l'especulació, que no hi hagi grans multinacionals que montin grans, al final, indústries, no? Grans explotacions. Suposo que va per aquí, no? Això, més que per limitar al ramader.
Això està clar, no? Per una part, a veure, els fons d'inversió, les grans indústries, sempre
perquè
eixiran.
Però també està sobre la taula, això també existeix.
Sí, sí, i tant que existeix. Avui en dia és així. Avui en dia estem en un mercat global de que cada vegada el que és invertir en el sector agroalimentari pues s'està ficant de moda perquè els recursos minerals s'estan exhaurint. Ja veu que el que passa amb el petroli, ja veu que el que passa amb l'electricitat, amb l'energia, no diguéssim. Llavors, els fons d'inversió estan invertint en aquests nínxols de mercat, diguéssim, agroalimentaris. I que hi siguin, ho trobo molt bé, però ha de tenir molt clar l'administració de que les inversions, sempre que acaben de venir de fora, això són grans empreses de que fan els seus números, i el dia que no és viable, aquesta gent marxa i s'ha acabat, i la gent que està arrere del territori hi continua estant, no? I seguirà estant tant a les verdes com a les madures. Hi haurà anys dolents, i com ho sabeu, hi haurà anys bons, però els anys dolents hi seguiran, no? Perquè és que no van a cap més lloc, no tenim cap més negoci i és la nostra activitat. Llavors, jo crec que s'ha de prioritzar cap a aquests models, no? I els altres, doncs mira, avui hi són i demà no hi són, però tampoc si els hi ha de ficar pals a les rodes, però el que sí demanem és que es prioritzi cap al model de territori, de la gent que estarà assentada al territori, donar activitat sempre al territori.
I per acabar, les granges més petites són viables per un ramader?
No, per això que al final arriba un moment de que les granges s'han de dimensionar, s'han d'arribar a dimensionar, d'haver un límit. I aquest límit que es marque no vol dir que ara sigui 600 i a lo millor d'aquí 5 anys s'haurà de ficar 700, perquè potser no serà viable una explotació de 600, no? En aquest cas, les petites explotacions, com passa amb tots els sectors de l'agricultura, pues que cada vegada s'han tingut que dimensionar més perquè siguin viables.
Doncs Joan Carles Massot, president de JARC, de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, moltes gràcies. Volíem saber una mica més aquest decret cap a on aniria. De moment està encara amb... No s'ha aprovat, eh?
No, encara està aprovat. Estem encara una mica en període d'al·legacions per intentar pues, que algunes coses se puguin acabar de modificar quatre serrells.
Aquesta cosa, això que ens explicava, acotar que si algú doncs, vol ampliar ho pugui fer amb un marge?
Sí, jo crec que és una de les propostes que nosaltres farem.
Doncs que vagi molt bé. Molta sort. Gràcies per explicar-nos-ho.
Molt bé, gràcies. Adéu.
Innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.
Catalunya gaudeix d'una coneguda tradició boletaire. En arribar les pluges de la tardor, un gran nombre de persones es desplacen als boscos amb l'afany de passar una estona d'esbarjo i omplir de bolets els cistells. Però cal vigilar, algunes espècies són tòxiques i molt perilloses. Avui parlem amb l'investigador i micòleg del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, el Juan Martínez de Aragón. Ens parla de les espècies de fongs més comunes per trobar en aquesta temporada de l'any. L'expert demana no agafar del bosc ni exemplars molt petits ni bolets que no coneixem per evitar intoxicacions. També posa l'accent en deixar l'entorn net tal com l'hem trobat i diu que ha de semblar que no hi hem passat.
La Vaca Tecnològica.
Juan Martínez de Aragón, investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, benvingut. Benvingut una vegada més. Com estàs? Com va tot plegat? On t'agafem avui, a veure?
Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues bien, bien, vamos bien, vamos bien. Ya llevamos el otoño, ya llevamos el otoño, es el momento, ¿no? El momento de lo que son las setas.
Sí. ¿Estás a la montaña avui?
Hoy no. Llevo toda la semana buscando, bueno, haciendo los inventarios micológicos que hacemos en las parcelas que ya tenemos hace más de 25 años. Uh-huh. Y hoy no, hoy toca laboratorio para poder identificar, pesar y demás las especies que hemos ido recogiendo durante esta semana.
Doncs va, octubre, ha plogut, ha fet sol, què? Hi haurà bolets? Quins bolets? Ja saps que cada any ens agrada preguntar-ho, no? Després, durant la tardor van passant coses i aquelles previsions inicials pot ser que s'acompleixin o no. Però d'entrada, quines previsions hi ha per aquesta tardor?
Bueno, la verdad es que lo primero que tenemos que decir es que hemos tenido un verano muy, muy seco. O sea, realmente junio, julio y agosto ha llovido prácticamente nada en toda Cataluña y veníamos de una sequía bestial, ¿no? Nos estábamos muy secos. Es cierto que septiembre ha llovido bastante y eso lo que ha hecho que se animase mucho lo que es la producción de setas, pero no en todos los sitios. O sea, la producción está, como quien dice, que ir buscarla según la montaña. Ya no es según la región, sino un poco el sitio, ¿no? Porque tú puedes entrar al bosque y ver sitios donde no hay prácticamente nada y de repente ir a un sitio concreto y encontrarte un montón de robellones o de camagrox o otras especies, ¿no? En este momento en el Pirineo hay una producción importante, pero no es la que tendríamos que tener. En el Pirineo, sobre todo, la sequía del verano la ha afectado. Y aunque podamos encontrar producción, no es la que tendríamos que tener. Sin embargo, en lo que es la parte más del Prepirineo, Cataluña Central, es donde las lluvias de septiembre se ha animado lo que es la producción y es donde podemos encontrar un poco la cantidad máxima de producción de setas.
D'acord. O sigui, que no en el Pirineo, sino el Prepirineo. ¿Y qué tipos de setas son las que más
bueno,
abundan
este
año?
Sí, en este momento podemos encontrar las típicas, ¿no? O sea, podemos encontrar desde seps, rosiñols menos, no hay tanta. Incluso podemos encontrar off the reach. El reach también está este año de moda, como que dice. Ha habido zonas donde ha producido mucha cantidad. Pero sobre todo tenemos lo que son los pinatels, robellons, camagrox. Incluso también ya se empieza a ver fedolix. Y son un poco la estrella, ¿no? La llanera le tarda un poquitín, o sea, todavía no está en pleno apogeo, pero tarde o temprano llegará.
Uh-huh. ¿Y cómo ha afectado la sequera de aquest estiu, doncs, als boscos catalans?
Bueno, sobre todo ya os digo que sobre todo a la zona del Pirineo ha hecho que se retrasase la producción, porque lo normal es que a mitad de agosto ya empezase la producción en estas zonas y no ha sido así. Ha empezado prácticamente a mitad de lo que sería septiembre, cuando ha empezado a haber producción. El problema que puede ser en estas zonas que más altas es que el frío llega antes y puede ser pues que la temporada se acorte en estas zonas. Entonces, eso sobre todo es lo que ha hecho la sequía en el Pirineo. En el resto de Cataluña hay zonas donde ha llovido muy poco, por ejemplo, toda la plana de Lleida, podemos hablar también incluso del Solsonés, ha llovido muy poco. Son zonas que le va a costar un poco más que el tema de la producción de setas que esté un poco más en auge, ¿no? Que haya más cantidad. Pero bueno, si sigue lloviendo, no hay problema. El problema que viene es que las predicciones climáticas a largo término nos están diciendo que octubre será más o menos seco y además más caluroso de lo normal. Incluso noviembre igual, o sea, un poco más seco y caluroso. Con lo cual podría ser que en este momento pues se empiece a frenar lo que es la producción de setas.
Perquè volen una mica de fred, però tampoc molt. És a dir, si ara vinguessin algunes nevades o vingués una temperatura molt freda, això també seria contraproduent per fer, sí, perquè el bosc faci bolets.
Exactamente. O sea, tenemos que tener en cuenta sobre todo las nevadas. Las nevadas como paralizan muchísimo lo que es la producción de setas y eso es lo que puede suceder en el Pirineo, ¿no? En zonas altas ya ha caído la primera trainada, o sea, realmente ha caído un poquitín así de nieve, que no les afecta, pero si sigue nevando o sigue haciendo mucho frío, esto afecta y dejan de salir.
Va, i ara nos gustaría que nos dieras recomendaciones, perquè hem sortit tots amb tropel a la muntanya, no? Hem estat confinats, bueno, ara ja no, ja fa dies que no hem estat confinats, però continuem, que ja, això ja està bé, no? Estimant la natura i tenint aquest contacte més estret amb la natura. Això té pros i contres, sobretot perquè hi ha gent que no ho fa prou bé. Dona'ns consells per fer-ho perfecte, Juan, sisplau.
A ver, es cierto, como comentas, ¿no? El tema del ir a los bosques, ¿no? Pues para muchas actividades, ya no solamente para ir a buscar setas, sino para correr, para montañismo, para escalada, para todo, pues se ha puesto de moda, como quien dice, y entonces cada vez hay más gente en el territorio, ¿no? En el caso de las setas, llevamos ya más de 20 años en que ya vamos viendo que hay un incremento muy importante del número de personas que van a los bosques. Y para que os dais una idea, ¿no? Del 2014, que fue la primera encuesta que se hicieron, que se estimaba alrededor de 1 millón de recolectores de setas, al 2018, que ya se estimaba en casi en 2 millones, y ahora pues no tenemos todavía encuestas ni nada, pero podemos pensar que a lo mejor estaríamos hablando de 3-4 millones de personas que van a buscar setas.
Y esa es mucha cantidad. ¿Pero eso a Cataluña? ¿Aquesta dada és de Catalunya? Entre 3 i 4 milions de persones que van a buscar setas?
Es posible ahora, porque han pasado 4 años de la última encuesta, que eran aproximadamente unos 2 millones que se consideraban boletaires y que iban de vez en cuando alguna vez a buscar setas. Entonces, claro, han pasado 4 años y además 4 años en los que se ha visto que ha habido un incremento muy importante del número de personas que van al bosque, ¿no? A la montaña, con lo cual podríamos pensar que estaríamos a lo mejor hablando de eso, de unos 3-4 millones de personas que se consideran voluntarios y que van de vez en cuando alguna vez a buscar setas. Y eso es mucha gente para un territorio, ¿no? Entonces, dicho esto, lo primero que tiene que entender un voluntario, un recolector de setas, es que el bosque tiene dueño, es de alguien. Entonces, como tal, tenemos que saber que las setas son de alguien, que no son nuestras. Y, por lo tanto, si entramos a un sitio que no es nuestro, tenemos que ser lo más respetuoso posible. Tenemos que tener que los dueños de las setas son los propietarios forestales, que pues la administración o un titular privado, ¿no? Entonces, lo primero, muy cuidadosos, muy respetuosos, porque estamos entrando en casa de alguien. Dicho esto, lo siguiente es que si entramos a un sitio donde hay una barrera o un electrificado o lo que sea, pues que entremos y lo volvamos a cerrar. Es muy importante, porque si no, los animales que están allá se pueden escapar y causar problemas. En cuanto a más al tema de la seguridad para nosotros, cuando nos metemos a un sitio, a un desconocido o nos vamos a la montaña, que realmente, bueno, hay piedras, hay agujeros, hay ramas, hay muchas cosas, tenemos que ir preparados. ¿Cómo? Primero hay que ir con botas. Tenemos que ir con una ropa adecuada y también pensando que puede haber un cambio de tiempo. Porque si no nos puede pillar que de repente cambia el clima y tenemos pues eso, unas hipotermias, tenemos que luego venir a rescatar, como quien dice, ¿no? A la montaña. Y cada año hay más rescates de los bomberos que van a buscar voluntarios. Luego, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que las setas no están solo para que nosotros las consumamos y nos las llevamos a casa y saquemos una fotografía y la publiquemos en Instagram, sino que hacen mucha labor en el ecosistema forestal. Tenemos que tener en cuenta que una seta está ahí para reproducirse, está para hacer una relación entre lo que es el ecosistema forestal, entre los árboles y los hongos, está para realmente comerse esas hojitas, esas ramas que se caen al suelo, los hongos se los comen y los integran dentro de lo que es el ciclo de la tierra. O sea, están para otras cosas, incluso son alimento para los animales durante el otoño, que es muy importante. Entonces, bueno, tenemos que ser respetuosos. Primero, si vemos una seta que está ya pasada, que tiene gusanos, no la metamos al cesto, dejémosla, que uh-huh. se pudra y demás, ¿no? Y que las esporas hagan su trabajo, por ejemplo. Otra de las cosas, también ejemplares muy, 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 muy pequeños, no los cojamos porque no han hecho la labor de dispersión de las esporas. Otra de las cosas que suele ocurrir, que yo me encuentro, ¿no? Mucha gente no conoce las especies de setas que hay por el bosque y entonces las va pegando patadas o las sí. va levantando y las va dejando todo trinchado, ¿no? O sea, como te pasa a un sitio que parece que ha pasado a tila por allá uh-huh. y que es terrible, ¿no? Pues bueno, si no sabemos lo que es, cojamos con cuidado, miremos e intentemos dejar la seta como estaba, ¿no? Aunque la hayamos arrancado, pues haces un poquitín, un agujerito en la tierra con el dedo y la plantas, como quien dice, ¿no? Es mucho mejor. Cosas de también un poco del tema de limpieza, como quien dice, ¿no? No cojamos y tenemos papeles, todo el tema de basuras. A veces vas al final de un fin de semana, sobre todo, vas un lunes o un martes y te encuentras de todo, ¿no? En el bosque. Que no solamente es culpa de los bodetaires, ¿eh? Sino es otra puede ser la culpa de otra gente que ha pasado a pasear o a lo que sea, ¿no? Pero bueno, contra más gente vaya al bosque, pues más probabilidad que hay que haya más basura, ¿no? Y creo que más o menos estas serían un poco la clave para que el boletaire pues vaya sea respetuoso, ¿no? con el medio.
Y incluso si nos encontramos alguna llauna, algunas escombreries, algún, yo qué sé, restes de paper d'alumini d'un entrepà d'algú altre, jo soc partidària també de posar-ho a la cistella i al costat dels bolets, més que res, perquè si som bondadosos amb el bosc, que el bosc ens tornarà bolets, que de vegades costa trobar-los.
Sí, cierto es. No, al final no cuesta nada ir con una bolsa o con incluso la cesta y ir colocando allá lo que vayamos encontrando, ¿no? Pero bueno, eso ya para los que realmente quieren, pues eso, hacer una labor importante en lo que es el bosque.
Clar, ja que el bosc ens dona tant, no?, i de forma gratuïta, que, per cert, el sí. carnet dels boletaires està aturat en moltes zones, no?
Bueno, a nivel de España, la mayoría de las comunidades autónomas tienen ya una ordenación de lo que es la recogida de setas, en el que hay ciertas comunidades autónomas que cobran por ir a buscar las setas, por ir a coger, y está limitado el número de ejemplares, el número de kilos, está incluso el tamaño de algunas especies está limitado, y aquí en Cataluña, pues de momento no tenemos nada. Se está hablando y se ha hablado muchísimo tiempo sobre el tema del carnet boletaire y tal, pero bueno, está parado.
Pues eso, com de moment anar al bosc i no sé, disfrutar d'ell és gratis, emportem-nos la brutícia. Primer no embrutem, eh? És allò. Si la nostra presència no s'ha notat al bosc, millor. Però si ens trobem algun residu, doncs, escolta, ens l'emportem, eh? Que no passa res. Ens dona molt. Juan Martínez de Aragón, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i escolta, que vagi tot molt bé. T'enviem una abraçada molt gran. Es fas molta enveja que vius allà tant a la muntanya. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies. Un abrazo.
Innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.
Som Terra. La ràdio Kilòmetre Zero a la xarxa de comunicació local.
Del residu al recurs. Gestió municipal dels residus perquè passin a ser una solució en comptes d'un problema. Casos d'èxit i consells per no generar més deixalles del compte a casa amb el Joan Ibars, ambientòleg expert en gestió de residus.
Joan Ibars, ambientòleg, expert en gestió de residus. Benvingut una setmana més a Del residu al recurs.
Hola, què tal, Pili?
Jo molt bé, contenta molt bé. De tornar-nos a trobar i que facis tanta pedagogia. Avui, va, quin tema ens proposes, quin tema poses a sobre la taula, quin cas pràctic de bones pràctiques ens presentes i amb què hem de fer activisme?
Doncs mira, avui també, pues, bueno, dir-te que també estic molt content d'estar aquí i avui... Si, Ja sé que últimament parlem sempre dels envasos, no? Avui l'últim dia, vale? Però
no,
és
no,
molt
no,
important.
No, és molt important, no?
Perquè ja ho saps que és la bossa més gran que al final acabem generant a casa de residus, i també els envasos són el que ens trobem sempre pels escampats, als espais naturals, etc. No? Llavors, pues, avui parlarem una altra vegada de com millorar la gestió dels envasos. També us presentaré un cas local d'una empresa de Tàrrega, val? I per últim, pues, parlarem també, donarem una petita pràctica,
va,
una bona pràctica per reduir els residus. No?
Som-hi.
Aleshores, com millorar la gestió dels envasos, vale? Ja ho hem dit altres vegades, però sobretot una de les coses que ara, que d'aquí poc sentirem a parlar bastant, i crec que hi haurà una mica de debat a l'estat espanyol perquè s'està parlant d'una nova llei de residus, és la implantació del sistema de dipòsit i devolució i retorn, vale? S'està parlant de que pot ser tornar a aquest sistema, val? Perquè bueno, s'ha entrat una esmena i bé, segurament hi haurà debat d'aquest tema.
Què vol dir de devolució i retorn? O sigui, que el plàstic el podem retornar?
Bueno, no sol el plàstic, sinó qualsevol envàs, sobretot de quan no està clar de quins residus se farà, però, bueno, de quins envasos, però segur, de tot, per exemple, segur, pues, de begudes, de refrescos, uh-huh, coses així, uh-huh, vale? I aleshores, pues, primer, parlar del sistema actual. Com saps, el sistema actual està gestionat per una entitat que es diu Ecoembes, val? I segons les dades dades extraoficials, no les que diuen ells, no? Perquè ells sol parlen dels residus que porten el seu segell, i bueno, segons ells hi ha un 70% de valorització, però realment, quan rasques una mica, aquest 70% acaba sent a un 22%. Val? Per tant, estem molt lluny dels resultats que ens demana Europa i del que necessitem, no perquè ens ho demani ningú, sinó que hem de fer per ser sostenibles. I
part... aquest salt, com es menja aquest salt del resultat, no? Que es presenta el resultat real?
Bueno, és dependent...
És una mica maquillat.
Clar, és dependent del que tu tens en compte, no? Si tu sol tens en compte els que et fiquen el segell verd, o per exemple comptes com a reciclatge tots els residus que acaben anant al sud-est asiàtic, doncs clar, tot
va sumant,
tot va sumant, i al final hem d'anar a lo real, no? És a dir, quantes botelles de plàstic tornen a ser botelles de plàstic? Pues molt poques realment, vale? Llavors, unes de les raons una de les principals raons és perquè el sistema de recollida no acaba sent del tot eficient. Aleshores, es proposa un sistema que està sent molt eficient a altres països, que és el del dipòsit, devolució i retorn. ¿Vale? Aquest sistema està funcionant a més de 40 regions del món. El sistema varia segons les regions. ¿Vale? Hi ha llocs que, per exemple, el preu de l'envàs pot anar des dels 5 cèntims als 25. ¿Vale? I també varien segons els envasos que hi ha inclosos. N'hi ha que pot retornar els envasos de vidre, i n'hi ha que pot retornar els envasos de plàstic sol, n'hi ha que, bueno, n'hi ha que són les begudes, n'hi ha altres que ho engloben tot, etc. L'origen d'aquest sistema no sol era de raons ambientals. Bé, el primer lloc que es va aplicar és el 1984, a Suècia, vale? Mira si portem anys, no? de retras, i allí es va aplicar en el moment que van veure que van començar a proliferar els envasos d'un sol ús, no? Les llaunes d'alumini, no? De coses, sobretot amb les cerveses, etc. I una mica, tant per la raó ambiental com per la raó de protegir el seu comerç local, les seues indústries locals de cervesa, doncs van aplicar aquest sistema de dipòsit i devolució i retorn. I bé, allí els funciona. A la majoria de països que està implantat, l'índex de recollida selectiva és molt alt, és més alt del 90%. I per què? Pues perquè la gent té un incentiu econòmic per tornar als envasos.
Clar, és que al final només tens un perjudici si no ho fas, no?
Clar.
Llavors dius, ostres, un incentiu perfecte. I si no el tens tu, aquell incentiu, potser sí que el té el teu veí del cantó.
Clar.
I, no?
Sí,
i al final la feina de reciclatge es fa, no?
Clar, clar. I llavors, o sigui, un dels efectes d'aquest sistema és que desapareix l'abandonament d'envasos. No? Vull dir, no trobes envasos llançats al carrer perquè sempre hi ha algú pues, que li va bé, ni que sigui un grup de nois o nens o nenes, ni que sigui, no? Que diuen, mira, recollim quatre botelles i ens comprem
una altra cosa.
El berenar, no sé.
Una botella plena.
Sí, vull dir, al final, sí, sí. Si allò té un valor, ja no es tapa el terra, perquè no, ningú troba monedes de 20 cèntims pel terra, no? Uh-huh. Pues al final és el mateix. I crec que, bueno, que està bé perquè, o sigui, quan li donem valor a algo, doncs realment és que allò té un valor, perquè al final és una matèria prima que poden utilitzar a les nostres fàbriques, es pot utilitzar per fer nous envasos, i el valor de que no estigui llançat al espai natural és molt alt. Vull dir, per tant, bueno, els llocs que està implantat té molt èxit, l'únic que també té detractors, no? Per exemple, doncs, bueno, des de Coembes...
I Coembes té detractor, sí. Clar, perquè...
Bueno, clar, és que Coembes fins ara ho tenen bastant ben muntat, perquè, clar, mira...
Jo et vaig dir allà un dia que necessito un monogràfic a Coembes per clar. Saber qui hi ha darrere, qui són, què no són, què fan, de qui depenen,
bueno,
perquè
es van
crear...
Bueno, els que hi ha darrere, al final, són... O sigui, es va crear a partir de la llei d'envasos del 1997 i perquè la llei d'envasos demanava als productors que es fessin els productors de qualsevol producte que es fessin càrrec del residu. Llavors van dir ells, doncs mos agrupem i entre tots ho farem. Vale. I què van fer? Van implantar el tema del punt verd. El tema del punt verd és que tots nosaltres, els consumidors, paguem uns cèntims perquè recicli aquell envàs. No? Això vol dir el punt verd de les fletxetes. El problema és que ells diuen, sí, nosaltres farem el reciclatge, però sol... si ho portes al contenidor groc. Uh-huh. Clar, què passa? Que aleshores, per exemple, jo compro una llauna de Coca-Cola al carrer, si la tiro a una basura municipal, no? Com que allò no es classifica i va a l'abocador, què vol dir? Que pago el reciclatge al moment que ho compro, amb el punt verd, i després, amb els impostos municipals, pago la gestió d'aquell residu a l'abocador. O sigui, ho pago dues vegades.
I ells
sol reben els diners.
Clar. Per això, volem monogràfic, però no vull. Va, perquè...
Vale, doncs pues un altre dia. Però sí. Sobretot, jo el que vull acabar dient amb el que comentem avui és uh-huh. que ens informem molt sobre aquest tema, perquè també és veritat que Coembes, pues, clar, tenen molts diners... paguen càtedres de gestió de residus, paguen anuncis als diaris, etc. Llavors, bueno, crec que ens hem d'informar molt sobre aquest tema perquè ara hi haurà molt debat i per exemple, a València, no? La Comunitat Valenciana al País Valencià es va parlar de ficar l'SDR i al final no es va fer. I una mica va ser per la pressió feta del
lobby aquest,
del lobby,
no?
Sí, sí. Uh-huh. Doncs res.
Rei molt,
sí. Passem a l'altre tema, que és el tema del cas local.
Cas vale? local d'èxit a Tàrrega, dius.
Sí, sí, l'empresa Cartais, que és com una empresa dependent de Càritas, no? També. I bé, ells, bueno, jo el segueixo al Facebook, a les xarxes socials, etc. I m'agrada molt tot el que fan i sobretot tenen un projecte que és de valorització de mobles i voluminosos, vale? Aleshores, ells el que fan és recullen mobles i tenen persones de per reinserció laboral, vale? Les quals es formen per restaurar mobles. I aquests mobles, etc., els venen a les seues botigues. Per tant, donen una nova oportunitat, doncs, per exemple, amb aquella calaixera que nosaltres potser ja tiraríem o aquell armari que ja balla per tot arreu i doncs, ells ho valoritzen i donen una oportunitat al moble i una nova oportunitat també
a les persones.
És que està molt bé el projecte, sí. I res, per acabar, el moment de prevenció de residus, també donar una nova oportunitat al tema de la roba. El tema de la roba del residu tèxtil és dels residus que està creixent més últimament i crec que és molt important que ens comencem a fixar o buscar alternatives i fins i tot vendre les nostres... Bueno, vendre. O quan ens desprenguem de la nostra roba, que no sigui el contenedor de resta o de rebuig, sinó que sigui amb contenedors d'entitats que em poden donar un nou ús. I després també, doncs, per exemple, hi ha una aplicació que és Vintage, és el que es diu, que, sí, si no falla la memòria, que és que per vendre i comprar roba de segona mà. Pues està molt bé, perquè crec que s'ha de fomentar aquest segon mercat per que no podem generar tants residus de roba.
I compra menys, eh? El millor residu és el que no es genera. Ja. I tenim, clar, és que ha arribat
clar,
un
sí,
moment
sí, però si
que comprem 30.000 peces sí. cada temporada, no?
Si I... saps que són les de fer anar certs dies, doncs què més te dones si és de segona mà, si està bé, no?
I donar una segona vida a la roba.
Claro.
Ai, Joan Ibars, moltíssimes gràcies. T'esperem un altre dia del residu al recurs.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Fins aviat, adeu.
Adeu.
Del residu al recurs. Gestió municipal dels residus perquè passin a ser una solució en comptes d'un problema. Casos d'èxit i consells per no generar més deixalles del compte a casa amb el Joan Ibars, ambientòleg expert en gestió de residus.
Fires d'arreu de Catalunya, emprenedoria, turisme rural, agricultura i ramaderia ecològiques, horts urbans, recuperació varietal d'espècies, natura, enologia, tradició i gastronomia. Som Terra, el programa sobre el sector primari a la teva ràdio local.